Radio Estel.
Amigues, amics, bona nit. Són les 8 i 5 minuts. Comença el Punt ORG. Un diumenge qualsevol, la ciutat de Roma bull de turistes. De fet, com cada dia. Però el diumenge és diferent. Fa sol, i tot i ser a finals de novembre, el carrer s'hi està molt bé amb només un jersei. Els carrers s'omplen de gent que passeja, vinguda de tot el món, però també de la mateixa ciutat, amb un tall de pizza a les mans, un gelat o simplement amb les mans buides divagant i deixant-se impregnar per l'atmosfera que respira la ciutat, d'història, art, religió, desordre i encant. Sobre les llambordes antigues que dibuixen formes ondulants, les terrasses del centre tenen decorades les seves taules amb estovalles de quadres blancs i vermells i un petit gerro amb una flor al damunt. Els turistes s'hi asseuen de cara al carrer per veure la gent com passa, mentre una estufa de butà escalfa les seves esquenes. Només són les 11 del matí, però a la plaça del Pantheon tot són anades i vingudes d'aquells qui al passar observen detingudament com un grup de persones disposa unes cadires en forma d'amfiteatre al davant de cadascuna i hi col·loquen un faristol. Amb la font del centre de la plaça a un costat i l'imponent edifici del Pantheon al darrere, una orquestra de vent d'uns 70 músics comença el repertori. Peces clàssiques, de jazz, bandes sonores de pel·lícules i fins i tot de les sèries nord-americanes que als anys 80 i 90 van omplir les nostres televisions. Així, amb deliciosa melodia que surt de cada instrument, el matí de diumenge al cor de Roma adopta un aire entranyable, més màgic encara del que aquella plaça sol desprendre. La gent fa un cercle al voltant de l'orquestra, segueixen el ritme amb el peu, ballen tímidament, somriuen i s'entreguen a les notes. De cop, sorpresa, els músics, tots uniformats, no són una banda qualsevol. Al damunt de les jaquetes i sobre les seves esquenes s'hi llegeix clarament: Policia Municipal. Saxos, flautes travesseres, tubes, trompes, clarinets, trompetes, percussió i fins i tot un piano electrònic s'han instal·lat al carrer per acompanyar i delitar els ciutadans i estrangers amb la seva sensacional música. Mentre aquelles dones i homes, somrients i contents, entregats al cos de policia i disposats a servir el ciutadà, bufen els instruments amb les ulleres d'aviador posades, penso en l'interès de molts dirigents en reforçar les polítiques de seguretat dels estats i l'obstinació en engreixar els cossos de policia amb més agents i amb millor material. Però allà davant, en aquell instant, veig quan constructiu i eficaç podria ser retirar els escuts, els cascos, les porres, els fusells de boles de goma i de més material i substituir-lo per instruments. Durant uns llargs minuts, prometo que em permeto que em voli la imaginació. La imatge d'un policia armat amb un saxo o una trompeta em deixa perdut en algun indret de la meva fantasia. Imagino una banda municipal acompanyant els manifestants en una protesta. Intento substituir els crits i els insults per notes musicals i m'atreveixo a pensar que aquesta utopia d'utopia no en té res, perquè en aquell indret de Roma, un diumenge qualsevol, un grup de policies em dibuixen per primer cop un somriure als llavis que encara conservo i que em deixa amb la il·lusió i l'optimisme de pensar que si la força reprimeix, la música allibera. Tot depèn de la voluntat que hi hagi al darrere d'un uniforme. Amigues, amics, som al Punt ORG, el primer programa sobre acció ciutadana i canvi social microfinançat per l'audiència. Molts són els que volen viure en un món millor, però molt pocs els que estan disposats a construir-lo. I tu, a quin dels dos bàndols pertanys? En fi, sigueu del bàndol que sigueu, aquí al Punt ORG ho tenim molt clar. El món només canviarà si canviem nosaltres abans, però estem disposats a fer-ho? Tenim la ferma voluntat de deixar de pensar en el jo i començar a pensar en el nosaltres? Viurem en un món millor si som capaços de viure pensant en els altres i en tot allò que estem fent, prenent consciència que els nostres actes, per més senzills que siguin, tenen conseqüències, encara que aquestes no ens afectin directament, doncs això, a nosaltres. Si voleu canviar el món, acompanyeu-nos cada dilluns i dimarts en aquesta cita de Ràdio Estel i Ràdio Principat amb el canvi social i l'acció ciutadana. Som al facebook.com/.org i al .org.org. Al blog del programa hi trobareu com podeu ajudar-nos a mantenir aquest espai ben viu. Doncs com bé sabeu, doncs, són cada dia més els oients que ens ajuden a fer realitat aquest espai, perquè si no ens ho fem entre nosaltres, doncs evidentment no ens ho farà ningú. A més ens trobareu a l'iTunes i molt aviat a la plataforma d'Avercam. I com sempre, les vies de so en Jordi Carretero i qui us parla amb molt de gust, Joan Ortiz.
.org, el primer programa radiofònic finançat per la ciutadania.
Avui a Impositivo.com, el portal de notícies i idees que ens ajuden a viure millor i amb el que ens agrada doncs, sempre començar el punt on regi destaquem la història d'Albina Ruiz, que és una peruana que va fundar fa 20 anys Ciudad Saludable, una entitat que converteix les pobres famílies que viuen de les escombraries en competents microempresaris del reciclatge. És una història carregada d'optimisme que li ha valgut la prestigiosa medalla Albert, que es dona a grans innovadors com va ser en el seu temps a Edison o a Graham Bell. És la notícia que destaquem doncs, avui per començar d'Impositivo.com. Avui al programa comptarem amb la presència de l'Enrique San Juan, parlarem amb ell d'internet, també amb l'Enric Castellà i el seu espai d'entitats, i avui una entrevista a Martí Olivella, el director de Nova per la Innovació Social i la No Violència Activa. A més, al final del programa vindrà l'Enric Tintoré amb un nou espai d'espiritualitat. Tot això i les coses que es van desvetllant al llarg del programa, que comença ara.
.org, el primer programa radiofònic finançat per la ciutadania.
Comencem avui el programa parlant amb l'Enrique San Juan. Enrique, bona nit.
Molt bona nit, Joan.
Enrique San Juan és l'home dels avions i de les xarxes socials. Perquè, Enrique, constantment estàs volant i estàs viatjant, sí o no?
Sí. Cuando vi la película de George Clooney, Up in the Air,
sí,
me dije, yo quiero ser como George Clooney, así de guapo y con una tarjeta de millas de 1 milió de milles.
Doncs ara no sé, si, no sé si has arribat al 1 milió de milles, però gairebé, no?
Estoy haciendo en mi camino.
Perquè ara estàs a l'aeroport de Palma.
Estoy, sí, en el aeropuerto de Palma, donde ha estado lloviendo todo el día y donde me encuentro para dar una conferencia sobre Twitter, Facebook, organitzada per el Diari de Mallorca.
L'Enrique San Juan és el nostre col·laborador expert en xarxes. El trobareu a enriquesanjuan.es. A més és director de Community Internet. I bé, avui ens parlarà d'algunes cosetes, com per exemple de la Wikipedia, que si us heu fixat, cada cop que entreu a Wikipedia apareix un missatge. Llavors, Enrique, què és aquest missatge que apareix a Wikipedia?
La cosa és que Wikipedia pide dinero para poder mantener el servicio, ya que dicen, por ejemplo, que Google debe tener cerca de 1 millón de servidores funcionando actualmente. Yahoo, por ejemplo, tiene alrededor de 13.000 empleados. Y Wikipedia cuentan solo con 679 servidores y 95 empleados. Entonces, ellos dicen, por ejemplo, que si alguna de las, bueno, si cada uno de nosotros diera $5, solo tendrían para seguir funcionando un día.
Ostras.
Para que hagas una idea de los recursos que necesita este servicio global que es Wikipedia. Entonces, piden directamente que con cuánto puedes aportar. Y ahí hay un formulario muy rápido que puedes pagar a través de tarjeta de crédito o de PayPal con cantidades de 10, 20, 30, 50 u otro, el que tú quieras dar. A esta fundación, a este movimiento global de conocimiento que es Wikipedia. Yo ya he dado, porque me hice el planteamiento de ¿cuántas veces utilizo Wikipedia? Y resulta que Wikipedia la utilizo mucho. Es un servicio de gran utilidad y creo que así también debe ser para el resto de internautas y usuarios de sociales. Así que desde aquí, desde la plataforma de .org, yo creo que todos también somos corresponsables en el uso y en la financiación también de este servicio global. Así que animo a la audiencia a que se pasen por Wikipedia, a que evalúen cuánto pueden dar, y si creen que les de interés para ellos también, que lo hagan, que es una acción bonita y es un servicio que vale la pena mantener entre todos.
Wikipedia, el portal que funciona també per crowdfunding, igual que aquest programa. Saltem de temes, canviem completament i ens n'anem cap a una pàgina web que es diu actuable.es. Enrique, també ens la volies comentar.
Sí, Actuable és una pàgina web que creo que va muy, está muy, muy adecuada al momento, y es el momento de despertar de las comunidades que luchan y se aglutinan contra hechos que están pasando, por ejemplo, en la sociedad. Entonces, Actuable.es lo que hace es precisamente eso, agrupar intenciones bajo un tema específico. Por ejemplo, actualmente si tú te metes en la web de Actuable.es, te encuentras campañas como la de Suchar, que es muy adecuada para esta época navideña, en la cual luchan para que el cacao que utiliza Suchar para sus turrones sea de comercio justo y no utilicen cualquier otro tipo de chocolate, y eso es una causa interesante. También hay otras causas, como por ejemplo que dice: no me gusta que cada día mueran 4.000 niños por consumir agua que no es potable, así que también aglutina voluntades. Por ejemplo, la de Suchar ya tiene 51.590 firmas.
Por ahora.
La de los niños, por ahora, claro, y eso va creciendo, ¿eh? También, por ejemplo, hay otras que tienen 613, otras que tienen 158, 4.159. Distintas acciones tienen un número determinado de firmas. Por ejemplo, ahí también se pide por el indulto de Miguel Montes Neiro, que lleva más de 35 años en la cárcel sin haber cometido ningún delito de sangre y tiene 61 años, está enfermo, y piden 15.818 personas que por favor se actúe ahora. También ayudar a paliar la emergencia humanitaria en el Cuerno de África, lo piden 1.898. Es muy fácil tomar parte en estas iniciativas simplemente entrando en la web y firmando, ya que cuando ellos, cuando la propia web tiene un volumen suficiente de firmas, se encarga de tramitar la petición al organismo competente o hacer llegar la queja al gobierno que sea, o también a la propia empresa en el caso de marcas como la que hemos citado, que es el caso de Suchar.
Perquè encara que no ho sembli, amb un simple clic, com diu l'Enrique San Juan sempre, passen coses, i aquestes coses poden servir per canviar el món. Enrique, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins la propera i que tinguis una bona tornada a Barcelona.
Moltes gràcies.
Bona nit.
Bona nit.
.org amb Joan Ortiz.
Seguim endavant, més coses amb el .org. Avui estàvem en contacte telefònic via Mallorca, on hi ha el nostre amic i col·laborador, l'Enrique San Juan, i el que fem ara és passar a l'espai de l'entrevista. Abans, però, recordar-vos les nostres coordenades, facebook.com/.org, P-U-N-T-O-R-G, que allà és on trobareu coses doncs, del programa, del Facebook del programa, i també .org.org, que és la pàgina web, el blog que tenim nosaltres, on hi trobareu no només les nostres coordenades, sinó els editorials penjats, i on també trobareu referències bancàries per si voleu ajudar-nos a fer més gran la família del .org. I com us dèiem, avui doncs, ens ve un dels primers objectors de consciència de casa nostra. Des de llavors ha consagrat la seva vida a la construcció de la pau i a la promoció de la no violència. El Martí Olivella és el director de Nova i també doncs, membre de la Universitat Internacional per la Pau. Martí Olivella, bona nit.
Hola, bona nit.
Senyor Olivella, bona nit, com està? Tot bé?
Sí, una mica cansat, però bé.
Sí, cansat de veure, m'imagino, el panorama, com està dibuixat el panorama polític o no?
Sí, sí. Cansat de viure en un inici de segle que tots pensàvem que seria un segle lliure de guerres després de tants drames del segle XX, que hauríem après de les lliçons del passat, que l'economia no seria la causa de la desgràcia de tanta gent i que no ens estaríem preparant, qui sap, davant d'una nova guerra que ja hi és en el món, però que inclús ara la veiem lluny, però potser s'acosti, no? Perquè tanta gent està dient per aquí i per allà, sí, això l'única manera de sortir és amb una guerra, no? I lamentablement la Segona Guerra Mundial va ser la sortida a la crisi, una crisi molt semblant a la de l'any 29, i va canviar moltes coses en el món, entre elles molts milions de morts, no? I em sembla que no som conscients dels perills que correm i que fàcilment cedim la nostra sobirania de ciutadans i ciutadanes en mans d'uns grups que ja ni tan sols són votats i que decideixen el destí de milions de persones al món a base de primar un únic objectiu, l'únic déu, que és fer diners al curt termini, quan més ràpid millor.
Mm-hmm. No entenc, per això que ens explicava de la guerra, a què es refereix? És a dir, quina guerra imminent pot haver-hi? Iran, amb aquesta sensibilització que ja s'està fent a la ciutadania, sí, de cap punt, ser?
Sí, sí, home, aquesta s'està preparant des de fa molt de temps, no? Uh-huh. La creació de l'enemic és el primer pas d'una guerra, i de fet la guerra ja hi som, perquè és una guerra per controlar uns recursos escassos, especialment els hidrocarburs, el petroli i el gas, que és la base de l'oxigen de la nostra civilització. I per tant, gran part dels conflictes d'Orient Mitjà des de fa molt de temps i d'altres parts del món tenen a veure amb el control d'aquestes fonts d'energia per part dels països més forts. I dins d'ells, a la cua, hi estem nosaltres. I per això doncs, sempre participem en les operacions dites humanitàries o del que sigui, però que al final, si mires el mapa d'on hi ha les guerres actuals, en les quals hi participem. El que passa és que la majoria de la societat nord-americana durant la Primera i Segona Guerra Mundial no va anar a la guerra, ni va patir la guerra directament. Hi enviaven els joves aturats que, desesperats de qualsevol cosa, en deien més val anar a la guerra que no estar aquí florint-nos, no? I el Vietnam va ser el mateix. Estem en estat de guerra permanent. El que passa és que a vegades la vivim de prop i a vegades la vivim de lluny. A vegades en som víctimes i a vegades en som botxins. I ara estem al costat dels botxins. El que passa és que quan la crisi s'agreuja tant i en tants milions d'aturats i la gent jove no veu futur, el populisme és molt fàcil d'arrelar i, per tant, llançar-se a operacions on dius, mira, quan ja ho tinc tot perdut, doncs sí, el que sigui, sempre el tenim a la vora. I això és alarmisme. No, la gent als anys 30, passada la crisi més grossa, pensaven que hi hauria una nova guerra. S'havia acabat la Primera Guerra Mundial, hi havia hagut la Societat de Nacions, s'havia declarat il·legal la guerra en el món i que mai més tornaria a passar. I això, llavors, va acabar el 19 i el 39, el 40, ja hi tornàvem a ser, no? Vull dir que no és fàcil escapar-nos. Jo crec que sí que hem après una cosa, una part de la població, és que tot ideal és molt noble i per tot s'ha de lluitar, però el límit està en l'ús de la violència armada, perquè si entrem aquí, tot allò de boc pel qual podríem estar lluitant se'ns torna com un bumerang, no? I al final és una tragèdia. Les millors revolucions han provocat tants morts que ja no en volem sentir parlar, però alhora, si acceptem la violència estructural, que és aquesta violència difusa que no es nota però que acaba provocant milions de víctimes, 30.000 nens al dia, diguem, no? Com podem viure en un món on acceptem
així?
Perquè no ho veiem. Bueno, per això jo dic que estem en una guerra, estem en un genocidi. És a dir, l'excés de població el resolem deixant que una part de població es mori. Simplement és així, no? Abans els posàvem un camp de concentració, ara no cal. Hi ha unes fronteres i la gent no es pot desplaçar. I allà doncs van corrent la seva sort, mentre nosaltres anem preocupats de perdre una mica de poder adquisitiu i còmplices d'un sistema que estructuralment fa que hagin passat de 850 milions de persones que passaven fam a només en pocs mesos a una altra vegada més de 1.000 milions. No?
I avui aquestes declaracions, les que estem sentint el nostre convidat Martí Olivella, que és el director de Nova, i que ara en parlarem, de Nova, però que venen molt al dia, a més, perquè el Premi Nobel d'Economia del 2001 i exvicepresident del Banc Mundial, el senyor Joseph Stiglitz, deia que en aquestes polítiques d'austeritat que s'estan imposant a tota Europa hi ha una claríssima recepta pel suïcidi. O sigui que sembla, però d'alguna banda haurem de treure l'optimisme, no? O no?
Sí, no. Una cosa és la constatació del que ens passa, l'altra cosa és l'actitud com l'afrontem. En la constatació del que ens passa, el senyor Stiglitz doncs, és un dels pocs economistes, diguem-ne, socialdemòcrates, i que agafen les polítiques de Keynes que van permetre sortir de la crisi del 29, al cap de 5 o 6 anys de predicar que no li feien cas. Però el resultat era allò de dir si les empreses no tenen capacitat de crear llocs de treball i els bancs no tenen capacitat de donar crèdit a les empreses perquè les empreses facin producció i creïn béns i donguin rendes i les rendes la gent, els treballadors puguin comprar, si no ho fa el mercat, si no ho fan les empreses, ho ha de fer l'Estat. I era allò típic, doncs, ni que sigui fent un forat i tornant-lo a tapar. Llavors, els Estats Units va dedicar molts diners a contractació pública de gent que no feia res més que cobrar. I al cobrar podia anar després i comprar pasta de dents i un cotxe i el que fos, no? Això sembla que tots els economistes, amb aquesta onada neoliberal, que és la posició contrària, el mercat sol ho regula tot i quan no l'empresa no funciona ja desapareixerà i la bona progressarà, doncs ara estem veient han aplicat aquesta política, però no la porten les seves conseqüències. Les empreses que van bé mentre van bé reparteixen els beneficis entre els seus propietaris i accionistes i quan van malament, entre tots, les hem de pagar. I a sobre no donen crèdit. Llavors, per això ell diu que una política d'austeritat en el sentit de frenar constantment la despesa pública que no tingui cap funció d'inversió ni de dinamització de l'economia ens porta al suïcidi col·lectiu. Ara bé, la socialdemocràcia i el keynesianisme també ha portat a un excés de creació de diner i de crèdit per coses que no eren útils, que no eren coses per mantenir el poder, per tenir clientelisme, per tenir molts funcionaris que et votin. Llavors hem de trobar un camí que no sigui ni el capitalisme neoliberal ni el capitalisme socialdemòcrata keynesià. I aquest és el gran repte. Jo porto 30 anys investigant i donant veu a gent que busquen això i em pensava que moriria sense que hi hagués l'ocasió d'una crisi tan profunda que permetés plantejar-nos que hi poden haver-hi altres camins. I estem en això.
Per tant, segons com sí que és positiu el fet de trobar-nos en aquesta crisi perquè ens obliga a trobar sortides.
Sí, clar. O sigui, el model que tenim és un model insostenible. Socialment insostenible perquè quin model pot ser presentat com a exemple que provoca que una setena part de la població mundial estigui morint de gana i quasi la meitat visqui amb $1 o $2 i que menys d'un 1% de la població acumuli pràcticament el 50% de la riquesa? Això és un model de referència? No sé, jo crec que és que està, per exemple, des del punt de vista de l'experiència del cristianisme, està a anys llum. O sigui, des d'un punt de vista de la comunitat cristiana, on tothom comparteix els béns, el saber, la solidaritat i això, quin model podem acceptar des de la ciutadania, des dels cristians de base, des de les institucions, quan cap model que accepti que estructuralment hi hagi una diferència, un desequilibri tan fort entre els més rics i els més pobres, entre els humans i el resta de la natura, perquè no som per sobre la natura. Qualsevol desequilibri extrem, jo crec que està a les antípodes i és moralment inacceptable per qualsevol persona que tingui dos dits de seny, però especialment per qualsevol comunitat de fe que considera que tots som germans. Mm-hmm.
Doncs fem una cosa, parlem de ciutadania activa per un món habitable per tothom. Que això és el que d'alguna manera és el lema que posa Nova, dedicada a la innovació social. Ens presenta aquesta entitat?
Sí. Fa ja 10-12 anys, fruit d'un procés que venia del primer grup d'objectors, després el Centre d'Estudis Joan Bardina, després Ecoconcern, Associació per la Innovació Social i després Nova Innovació Social. Aquest és el recorregut que he anat fent en els 30 i pico darrers anys. I aquesta l'hem plantejat amb aquest lema, ciutadania activa per un món habitable per tothom, perquè els nostres desitjos d'un món on tothom hi pugui viure dignament, que és això el que vol dir, no? Que sigui habitable per tothom, per tothom també vol dir per tots els éssers vius, no només pels humans. Doncs aquest és un ideal noble, jo crec, compartit per la majoria d'humanismes i d'espiritualitats, perquè està en el nucli del que és un ésser humà connectat profundament amb tots els altres i, per tant, que tot ens afecta a tots i tots formem part de la mateixa pasta. Tot això només és possible avui si cadascú de nosaltres, com a ciutadans i ciutadanes, passem d'una posició passiva a una posició activa, és a dir, no només a reclamar els nostres drets, sinó a exercir-los. I, per tant, no només esperar un canvi polític estructural, sinó a viure d'una altra manera, personal i en comunitat, col·lectivament, experimentant i mostrant que amb altres valors i altres formes de relació és possible i és necessari i és l'únic camí. Perquè l'utopia no està en plantejar aquestes coses. L'utopia està en creure que el model que teníem de creixement il·limitat, de riquesa i de concentració en mans de molt pocs i de destrucció dels recursos al servei de la nostra insaciabilitat, això sí que és una utopia. Això no té futur.
És inviable.
Ho veurem a... clar, com que el basc de la nostra vida és molt curteta i la història i la vida del planeta és molt llarga. Llavors, cadascú... cerquem el nostre interès, la nostra supervivència en el curt termini, i és totalment raonable. Però si no eixamplem la visió de que la meva comunitat no només és els meus amics, la meva família, el meu barri, el meu país, sinó tota persona i tot ésser viu, i si no eixamplem la nostra consciència, que no només som nosaltres, sinó els que ens han precedit i els que vindran, estem perduts. Llavors, qualsevol espiritualitat que no cultivi això, sinó que cultivi l'inrevés, el tancament, qualsevol espiritualitat, qualsevol política, qualsevol ideologia, tot allò que porti a que jo sóc més important que els altres, jo tinc una posició privilegiada i l'he de defensar i tinc raó a armar-me jurídica, política o militarment per defensar el meu privilegi, és el pecat més gran de tots, no? És la destrucció del que ens és propi com a éssers humans, la consciència de formar part d'una mateixa comunitat.
El director de Nova, que és el Martí Olivella, que ens està acompanyant avui, és una persona que es dedica també a promoure la pau des d'un punt de vista holístic a nivell social. I m'agrada molt aquestes paraules perquè encaixen perfectament amb el lema de Gandhi que fem servir nosaltres pel programa. Sigues tu el canvi que vols veure en el món. I m'agrada molt veure com per començar a trobar sortides a la crisi s'ha de començar a parlar d'espiritualitat, no?
Mm-hmm. Sí, se'n pot parlar o no se'n pot parlar, però aquells que en parlen, jo crec que només se'n poden parlar si passen la prova del nou. I la prova del nou és que no diguis senyor, senyor, i no siguis capaç de compartir amb el que ho necessita al teu costat, no? I aquest, jo crec que totes les espiritualitats no poden ser altra cosa, des del meu punt de vista, que fer emergir, cultivar, conreuar, extendre i practicar la consciència d'una unitat profunda de tots els éssers vius. L'altre, doncs, podem posar tot... El patró cultural ens marca tots, no? Si voltes una mica pel món i veus en la història i ara mateix com milers de cultures i de grups cadascú ha tingut la seva cosmovisió, la seva religió, la seva espiritualitat... ja et fa relativitzar que la teva sigui la millor i l'única i que hagis d'anar als altres. Sí, sí. Però a part d'aquest element que és d'intel·ligència normal i corrent, hi ha l'altre que és què tenim en comú. Inclús si és una construcció humana, que possiblement ho és, allò que hauria de portar és aquesta consciència d'unitat profunda i d'eixamplar. O sigui, jo la meva família la protegeixo enfront del perill, val? I comparteixo, jo no compro i venc a dins de casa, no? Dins d'una comunitat més àmplia, religiosa, funciona més o menys el mateix. Eixamplar aquesta capacitat de considerar que tot altra persona humana forma part del meu grup. Si fem això, s'han acabat les guerres, s'ha acabat l'expoli, s'ha acabat la cobdícia, perquè em dono compte que traient profit de l'altre m'estic destruint la meva pròpia família. Ara, mentre ens veiem com a grups separats, ètnics, religiosos, polítics, ideològics, sempre l'altre és l'enemic i sempre el construeixo per matxacar-lo i sotmetre'l.
És una fórmula, i funciona, n'estic convençut, És més, deu ser la fórmula, el que passa que cal estar convençut, no?, de que és així.
No ho sé, jo després de moltes trompades al llarg de la vida m'estic acostant cap aquí, diguem, no?
Bueno, però és que...
Respecto totes les posicions, però jo dic, bueno... Acabat tot el discurs que facis, tota la teva base filosòfica, teològica, política, el que vulguis. Allò que deia Gandhi, no? Quan hagis de prendre una decisió, pensa si beneficiarà la persona més pobra. Ja està. No calen més manaments ni més consideracions. Si és això... que això són faves comptades, no?
Bé, això li anava a dir, perquè el seu raonament parteix de que actuo en jo, però pensant en nosaltres.
Clar, és que som éssers socials, som éssers comunitaris, amb inconsciència. Però la funció de l'espiritualitat és donar força a l'esperit, a la consciència, a la capacitat d'eixamplar i de convertir-ho en fets, no com una obra de caritat, no com un acte solidari amb els pobres, sinó com a exercici del nucli de la nostra pròpia humanitat.
Des de nova, quines són les activitats que tenen previstes en fomentar l'altermundisme, no? Les alternatives al sistema?
Bueno, de fet, Nova és la innovació social aplicada en diferents camps. El primer és la promoció de la pròpia innovació social. I en diem Nova Lab, un laboratori d'innovació social. Hi ha molts laboratoris d'innovació tecnològica, no? Tot el nostre món està orientat a la innovació tecnològica per fer calés i per aplicar la ciència i la tecnologia. Però això resol una part de necessitats. En crea moltes i pel que de moment hem arribat no resol les bàsiques. Per tant, al costat de la innovació tecnològica hem de promoure la innovació social, la capacitat de la gent d'aplicar la seva intel·ligència personal i col·lectiva a resoldre els problemes de sempre i a encarar, vigilar i orientar els problemes de la innovació tecnològica. Aquesta és la primera part. Per tant, aquí una persona, un col·lectiu, diu jo tinc una idea de com es podria afrontar el problema d'ordre polític, jurídic, econòmic, social, no sé què, diferent de com s'està fent i em sembla que val la pena. Orientem, acollim, promovem aquestes iniciatives. En diem iniciatives socialment innovadores. La segona part, ja n'hem estat parlant, és qualsevol acció avui que no reculli l'experiència de Gandhi de tots els moviments posteriors i, de fet, que no reculli el missatge i la pràctica dels primers cristians, que era bàsicament no violència. No? Si t'obliguen a fer una milla, doncs fes-ne dues. I si... pegar una galta, posa l'altra. És a dir, tenim un referent de Jesús a la creu que bàsicament és una persona que diu poguent jo, a lo millor, defensar-me i matxacar els meus enemics, dono exemple de com hem d'afrontar els conflictes, que és que abans em deixo matar que matar els altres. Cosa que no fa algun dels seus deixebles i per això els fustiga, diguem, no? Moralment. No cal anar a Gandhi, cal anar a Cris. Vull dir, cada tradició té la seva experiència de demostració de que la humanitat, aquest vincle profund, és més important que la meva vida en el curt termini. Per tant, promoure la no violència activa com a estratègia de canvi, de transformació social, perquè amb una acció i una estratègia no violenta, si m'equivoco en el meu plantejament, no hauré fet mal a ningú excepte a mi mateix. En canvi, amb una lluita armada, o una revolució armada, com tantes hem viscut, o amb una acció armada d'un estat per imposar la democràcia o l'ordre o la justícia o el que sigui, si m'equivoco, hauré omplert el camp de víctimes, els fills de les quals em mudiaran i tendiran a buscar-me per matar-me. Llavors estem en una espiral de violència. Jo crec que això sí que ho hem après aquest segle, no? Que la via revolucionària armada, sigui des de dalt, sigui des de baix, sigui la repressió, sigui l'intent d'alliberament, com podem construir un món habitable per tothom si en el camí de fer-lo l'omplim de víctimes?
I de bales.
Sí, clar, i de bales, i tot el negoci que hi ha al darrere, tot el tinglado que hi ha al darrere, que fomenta que els conflictes siguin cars i siguin dependents i es depengui de tota la indústria armamentística. No? Mm-hmm.
Avui estem parlant amb el director de NOA per la innovació social, un dels primers objectors de consciència de casa nostra i, a més, amb una llarga trajectòria en el món de la no violència, de la construcció de la pau aquí a Catalunya. El que passa és que anem esgotant el temps i sí que m'agradaria poder-lo emplaçar que poguéssim parlar més endavant, perquè hi ha moltes coses que s'han quedat al tinter. Una d'elles era el Barcelona Consensus, per exemple, que m'agradaria que em poguéssim parlar més extensió més endavant, si li sembla.
Sí, m'ha encantat.
Sí. I totes aquestes altres coses que també han quedat en el tinter i que m'agradaria anar destapant. Vol donar alguna coordenada?
Sí, de fet, el web és molt fàcil, és nova.cat, i allà doncs, hi ha la part de laboratori de innovació social, la part de no violència i la part que no hem parlat d'alternatives al sistema, amb tot un plantejament i tota una estratègia construïda amb gent d'arreu del món com a alternativa al consens de Washington, en diem consens de Barcelona, amb la possibilitat de fer plans de transició, de coordinar una acció comuna global i amb tot un cicle d'alternatives al sistema que un dijous al mes doncs, la gent trobarà la programació aquí on estem donant veu a gent relativament jove, del voltant dels 30 anys, la majoria catalans, que estan oferint models socioeconòmics alternatius al capitalisme i al socialisme, reals i teòrics.
Doncs això en parlem més endavant, si li sembla.
Molt bé.
D'acord. Moltíssimes gràcies a en Martí Olivella per haver estat el convidat nostre del Punt ORG d'avui. Moltíssimes gràcies i bona nit.
A vosaltres, bona nit.
Bona nit.
Punt ORG, dilluns i dimarts de 8 a 9 del vespre.
Maria Sirra, què tal? Bona nit.
Què tal? Molt bona nit.
Després de l'espai de l'entrevista arriba la Maria Sirra amb un tema musical, que el d'avui és...
Avui es titula Mercy, Mercy Me, del Marvin Gaye. Aprofitant doncs, que avui se celebra la cimera del canvi climàtic a Durban, Sud-àfrica, doncs he pensat que aquest tema és molt adient.
Doncs moltíssimes gràcies, Maria. L'escoltem i fins demà.
Fins demà.
Bona nit.
On the oceans and upon high seas, fish full of mercury. Oh, mercy, mercy me, please. Oh, things ain't what they used to be. Lost my radiation underground and in the sky. Animals and birds who live nearby are nice. Mercy, mercy, me. Mercy, all things and what they used to be. What about this overcrowded land? How much more be used from man? Can't you stand?
Punt ORG, canvi social i acció ciutadana.
Bé, amigues, amics, seguim endavant amb el Punt ORG. Sabeu, el primer programa microfinançat per l'audiència sobre acció social, sobre acció ciutadana i canvi social. I com ho podeu fer per seguir-nos? Doncs estem al facebook.com/.org o també al nostre blog, que és .org.org. A més, si voleu seguir-nos i escoltar els programes que hem anat fent al llarg d'aquesta temporada, els trobareu tots penjats a l'iTunes, aquesta aplicació de l'ordinador. I arribats a aquest punt, doncs el que ens toca fer és encetar l'espai d'entitats amb l'Enric Castellà, que el tenim aquí i que el saludem. Enric, bona nit.
Bona nit.
Bona nit. Què tal, Enric, com va?
Pues molt bé.
Tot bé, sí?
Sí, sí, ben acompanyats avui.
Ben acompanyat. També. Avui amb qui?
Pues mira, la senyora Cati Trias, que sí. És directora de la Fundació Catalana del Síndrome de Down.
Doncs la saludem. Què tal, senyora Cati Trias? Bona nit.
Hola, bona nit.
Avui, Enric, parlem de Síndrome de Down.
Sí, sí, avui toca això.
I per on comencem?
Doncs pues mira, més que res per preguntar, no sé, una pregunta una mica tècnica, que seria, qui són els factors determinants que incideixen en la síndrome de Down, Cati?
Mira, la síndrome de Down és una alteració cromosòmica que pot afectar a un percentatge de la població. No té res a veure ni amb cap tipus de raça, ni cultura, ni de situació econòmica, ni de res que hagi fet abans la parella. Vull dir, és una mica una loteria que pot arribar d'un de cada 650 naixements.
Uh-huh. Tu creus que la teràpia genètica té futur per evitar aquesta síndrome?
Jo penso que en aquests moments la recerca sobre genètica encara està una mica lluny de poder realment evitar aquesta alteració cromosòmica. El que sí que s'està centrant molt avui en dia a la recerca és en tots els temes que poden ajudar a millorar la seva condició actual i que poden, sobretot, ajudar a prevenir el deteriorament neurològic que està demostrat que està associat a la síndrome de Down degut a l'allargament de l'esperança de vida.
Com va néixer la Fundació Catalana del Síndrome de Down?
Doncs va néixer l'any 1984.
O sigui que porteu anys en aquest terreny.
Portem bastants
anys. Doncs uns quants,
anys.
84.
Hem-n'hi-do. Però no obstant, la vostra fundació desenvolupa diversos programes destinat a les famílies i a les persones que pateixen aquesta síndrome. Recordes aquests programes? Perquè em fa la feta que són diversos. Més de 10, poder?
Bueno, de fet estem, diríem, com 8 grans programes. El que passa que cada un d'aquests programes té molts projectes, no? I llavors ens en anem a números importants. Potser el més important d'aquests programes és el Centre Mèdic Down, que és un centre mèdic únic a tot l'estat espanyol que cobreix 17 especialitats mèdiques i té una base de dades de més de 2.500 pacients, és la més gran del món, que l'any passat, a més, va ser guardonat amb el Premi Reina Sofia, aquest centre mèdic, i que l'any que ve complim 25 anys d'aquest centre mèdic.
Caram.
A banda d'aquest centre, que funciona una mica, diguem, en paral·lel amb tots els serveis de la Fundació, tenim el servei que és el CDIAP, que s'ocupa de tots els nens de 0 a 6 anys de la zona on estem, doncs de proporcionar-los el suport que poden necessitar davant de qualsevol problemàtica que puguin tenir, no només una discapacitat. Després tenim el servei de seguiment a l'etapa escolar, que ajudem els nens que estan integrats a les escoles ordinàries. Fem tot el seguiment i donem ajuda als mestres i a les famílies. També tenim el servei de formació permanent. Un cop els nois són grans, han de poder seguir-se formant sempre en temes que afectin la seva vida quotidiana i pràctica. També tenim un servei d'integració laboral que es diu Col·labora, que com el nom indica, doncs, s'ocupa de buscar feina d'aquestes persones dintre l'empresa ordinària. Tenim un servei d'oci, perquè a vegades diuen l'oci perquè es necessita tant de terapeuta o de tant de seguiment o de monitors, doncs perquè moltes vegades el que ells volen fer, la societat encara no està preparada per deixar-los fer. Llavors, el que fem és acompanyar-los a poder fer les activitats d'oci que ells mateixos planifiquen i trien. Mm-hmm. També tenim un servei de vida independent, que potser seria el servei estrella, perquè és com dir, amb tots els esforços que ha suposat la vida d'aquestes persones, el que han lluitat per anar a l'escola per poder-se preparar, alguns d'ells per tenir feina i treballar, sembla que no arribava mai al moment de la veritat, no? I una mica és el moment en què ells decideixen que volen tirar el seu projecte de vida independent, volen emancipar-se i nosaltres els ajudem perquè així ho puguin fer, triant ells on volen viure i amb qui. Nosaltres només fem el suport i l'acompanyament perquè això sigui possible. i potser l'últim servei que els engloba una mica tots... És que són tants serveis que no acabo.
Digues.
L'últim seria doncs, el servei d'atenció a les famílies, que és un servei així transversal i que s'ocupa del tot el treball de famílies, grups de benvinguda al principi i el seguiment al llarg de tota la vida de les persones.
Si et sembla, Cati, anem a puntualitzar. Has tocat el tema de les escoles, del món laboral. Per exemple, en les escoles es troben moltes traves a aquestes persones?
Depèn molt de l'escola, també. La veritat és que encara avui en dia ens trobem que es troben més traves de les que voldríem. Quan el nen és molt petitó, normalment no hi ha problemes. Els problemes solen venir quan el nen es fa més gran i quan entrem a l'ESO, que llavors ens estem referint a la integració a l'escola ordinària.
M'agradaria preguntar-te una cosa que trobo que era interessant al marge d'aquesta integració de la que ens parles. Tu l'has comentat al principi i feia referència a l'esperança de vida de les persones, no? I de com es va prolongant. M'agradaria que ens expliquessis una mica més. Això es deu a l'avenç científic, m'imagino, a l'avenç mèdic. I això, si ens pots aportar alguna cosa més, no, en aquest sentit. Trobo que és una molt bona notícia, és molt esperançadora, és molt bona, no?
Sí, la veritat és que sí, estem molt orgullosos de que això estigui passant i no hi ha dubte que és degut, per un costat, a que segueix un patró similar a la resta de la població, que també l'esperança de vida augmenta, però concretament en aquest col·lectiu han passat moltes coses en aquests últims 20 i pico d'anys, que són que se'ls ha cuidat la salut i després que la seva qualitat de vida ha millorat, perquè han passat d'unes vides molt residencials on ells no tenien mai cap mena de veu
social,
ni vot ni de rol, a començar a comptar amb ells. I això, pues, com a qualsevol de nosaltres, implica una qualitat de vida molt més important, unes expectatives de vida molt importants, i això ha ajudat a que augmenti aquesta esperança de vida.
Jo que tingui que dependent de les empreses, les empreses són conscients, o millor dit, col·laboren per donar feina o contracte de treball a aquestes persones o posen encara bastantes traves? Quina és la teva experiència?
Clar, ara és com un moment una mica difícil de parlar aquest tema perquè la crisi afecta a tothom i en aquest col·lectiu també. Jo, si ens poguéssim anar just abans de l'inici de la crisi, diria que déu-n'hi-do com les empreses cada cop s'anaven involucrant més i més. Hi ha diverses alternatives per a l'empresa perquè l'empresa pot donar una feina i si no pot, per alguna raó especial, pot acollir-se a unes mides alternatives. I aquestes mides alternatives són o bé comprar material confeccionat en un taller especial de persones amb discapacitat, o bé fer un donatiu, bueno, pagar un import per a les persones que no pot contractar a una entitat que tingui un servei d'integració laboral. O sigui que hi ha tres maneres, d'alguna manera, acabar col·laborant amb la inclusió d'aquestes persones al món laboral. Però per nosaltres, per mi, el més important sempre és la primera, que és la de donar feina, perquè clar, implica un rol social i implica unes molt importants millores per la persona en
si. Un creixement per la pròpia persona.
I tant que sí. Cati, em ve la memòria un cas que li va passar al teu pare en un accident de tràfic. Recordo als nostres oients que la senyora Cati Trias és filla del recordat senyor Trias Fargas. Per cert, deixeu-me dir, molt bon polític català i millor persona. El cas era de que... Sí, és un cas, jo recordo, me'l van explicar, i aviam, la Cati, pel cas, dirà si entra part de formar, ella que ha conegut el seu pare, que, en fi, que era d'aquesta manera. Explico el cas. Un bon dia, el senyor Trias Fargas va agafar i li posen una multa al pare, un agent de tràfic, i li diu que bueno, ha tingut, en fi, una multa perquè ha fet una cosa petita.
Una infracció petita.
Llavors, ell reconeix que sí, que sí que l'havia fet, li posa la multa, la paga, i li diu, com tu has complert en el teu bon servei que has fet ara, te convido a dinar. Uh-huh. I va convidar a dinar, pagar la multa i convidar a dinar aquest agent de tràfic. Entra, Cati...
No coneixia aquesta anècdota, però tampoc se'm fa molt estranya, coneixent el meu pare, que pogués acabar així aquesta relació. I, com que aquella època no hi havia punts, suposo,
no
li devien treure cap punt.
Home, i si era una infracció lleu, tampoc li devien treure, no? Encara que n'hi hagués hagut.
Anat a treure.
Fem dades de contacte de...
Sí.
L'entitat?
Sí.
Per tot, perquè m'imagino aquí qui acut en aquesta entitat, és a dir, està oberta a totes les persones
sí, que
volen.
Sí, qualsevol persona, família que tingui un fill amb síndrome de Down o amb alguna altra discapacitat intel·lectual. De fet, tenem més de 1.000 famílies a la Fundació. I potser m'agradaria, si em deixessis, sí, que et presentés un projecte que estem ara portant a les mans i que sortirà imminentment, segurament la setmana que ve, que és un blog que es dirà Èxit 21 i que és un blog portat exclusivament per persones amb síndrome de Down, que són elles les que planifiquen les articles i entrevistes. És basat en articles i entrevistes a persones conegudes de la nostra societat. Mm-hmm. I llavors, lo interessant és que són ells el comitè de redacció, són ells que decideixen, que parlen entre ells i que organitzen tota aquesta tasca. Uh-huh. Llavors, les dades de la Fundació Catalana Síndrome de Down, la pàgina web és www.f.c.catalana.s.síndrome.d.down.org. El telèfon 93 215 74 23.
Fem una cosa, que vingui la Cati Trias, que és la directora de la Fundació Catalana Síndrome de Down, a parlar més endavant, a parlar de les persones amb síndrome de Down, que vinguin, si vol venir algú.
Home, seria una bona fita.
I podríem parlar amb ells, sí, i així també, perquè en el fons, Enric, el que ens interessa també és conèixer.
I tant, és que sí. I també seria una bona fita convidar-la, com dius tu molt bé, quan facin els 25 anys, l'any que ve.
També, del centre mèdic.
Però d'aquí a l'any que ve no sabem ni què passarà.
Tot i estem a novembre, eh?
Siguem més propers, però és veritat que uns 25 anys són una excel·lent excusa per venir a la ràdio.
I tant que sí.
Ens encantarà, sí.
Doncs ja l'hem sentit, és la Cati Trias, la directora de la Fundació Catalana Síndrome de Down, que ens ha vingut amb l'espai d'entitats de l'Enric Castellà, a qui també saludem i diem bona nit i moltes gràcies, Enric.
Bona nit, gràcies.
Bona nit, Cati.
Bona nit, gràcies.
.org, la cita setmanal de Ràdio Estel amb la solidaritat.
Hem tingut l'Enrique San Juan al principi, acabem de parlar amb l'Enric Castellà i ara parlem amb l'Enric Tintoré. Enric, bona nit.
Bona nit.
Què tal, com estàs? Bona nit, Enric.
Bona nit.
Tot bé o què?
Tot bé.
Sensacional, no?
Com bueno. Sí. Sí, tot bé.
I arriba d'aquesta manera. Enric, un poema avui.
Bueno, un poema de Paramahansa Yogananda per contribuir a expandir la pau al món.
Doncs, 2 segons i t'escoltem.
La pau infinita envolta la meva vida. Impregna tots els moments de la meva existència. Pau per mi. Pau per la meva família. Pau pel meu país. Pau pel meu món. Pau pel meu cosmos. Bona voluntat cap a totes les nacions. Bona voluntat cap a totes les criatures. Que el regne de la pau s'estableixi a la terra, de la mateixa manera que ho està al cel.
Poema de Paramahamsa Yogananda. Moltes gràcies, Enric Tintoré.
De res, bona nit.
Amb el Jordi Carretero, les vies de so, amb l'Enric Castellà, amb l'Enrique San Juan, amb la Maria Sierra i servidor, el meu nom, Joan Ortiz, i amb aquesta música de la sintonia de l'Espai d'Espiritualitat ens acomiadem per avui i tornem demà. Recordeu, com va dir Saramago, en el món hi ha dues superpotències. Una són els Estats Units i l'altra ets tu. Bona nit i pau.
Ràdio Estel.